Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya. Primer programa de l'any i primeres gelades. Ja ha arribat l'hivern, hivern. Ni que sigui la Setmana dels Barbuts, la mítica setmana més freda de l'any. I tempremades, i ventades, i boira. Això no pren l'actualitat al canvi climàtic, el reafirma. El que ara érem 3 mesos, ara prou just durarà 3 setmanes. Però del canvi climàtic en parlarem amb dades a la mà en propers programes. Avui dediquem el programa d'avui a la caça i la seva relació amb el medi natural i la resta d'usuaris com els excursionistes o els ecologistes. Els nostres convidats d'avui són el Jordi Curià, cap de colla de la colla del Port Senglar de Sant Urbà i Pagès, i el Cosme Barrera, cap de l'àrea bàsica dels agents rurals de la Noguera. Benvinguts al programa. Però, com sempre, començarem fent un repàs de les activitats fetes aquest mes de novembre.
El diumenge 8 es va anar al jaciment arqueològic de Sant Martí de les Tombetes, que és del segle IV i segle VI després de Crist, i està situat allí a la Serra del Montsec. Va ser una excursió de 9 quilòmetres amb uns 250 metres de desnivell.
El diumenge 15, a Terradets, camí de les Torres, entre la Noguera i el Palau Jussà, uns 6 quilòmetres i mig de recorregut i uns 300 metres de desnivell.
El diumenge 22 vam fer una excursió a la Casa Cova de Montador, de Baix, i el Ninot de Fontfreda, a la Noguera. Una excursió de 12 quilòmetres de dificultat fàcil.
I aquest passat cap de setmana es va fer una sortida al Puig de Dòria, al Ripollès, la Cerdanya. Va ser una sortida amb raquetes d'uns 10 quilòmetres i mig, amb uns 700 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Surt aigua de la font gelada, tants anys sense caure, és fresca i clara, un set de llum.
La caça és un tema controvertit. Per un costat tenim els caçadors i a l'altre extrem els grups animalistes.
En el programa d'avui abordarem aquest fenomen i la seva relació amb el medi natural i la resta d'usuaris, precisament aquest mes que un excursionista ha perdut la vida en un accident de caça a la Vall d'Aran.
Per altra banda, tenim l'oposició a la caça, que es mobilitzarà el proper dijous 5 de febrer sota el lema No a la caça, amb manifestacions a 44 ciutats espanyoles i 11 europees, contra el maltracte animal, sobretot dels gossos de caça, i considerant aquesta pràctica una mostra de violència i explotació depredadora de la natura.
Enfront tenim els pagesos i els governs demanant als caçadors que lluitin i organitzin caceres de senglars i conills per protegir les seves collites i la seguretat a les carreteres. I també el fet antropològic innegable de que l'ésser humà més simbiòtic amb la natura que hi ha hagut mai eren els caçadors-recolectors sàpiens i els neandertals.
Potser el problema no és la caça, sinó l'ús que cada grup vol donar a l'espai natural i com es vol gestionar. Potser en aquest cas no tenim ni bons ni dolents, sinó, com en moltes situacions, és una qüestió de gestió de l'ús del territori. De totes aquestes visions en parlarem amb un caçador i amb un agent rural.
Que neteja la pols que van deixar pluges d'abril.
Avui parlarem amb Jordi Curià, cap de colla de la colla del Port Senglar de Sant Urbà i Pagès, per parlar una mica de la caça i les seves implicacions. Bon dia i benvingut, Jordi.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Primer de tot, parlem una mica de vostè. A què es dedica?
Bon, jo me dedico principalment a l'agricultura, la ganaderia i al temps d'oci, pues, a la caça, que és el que des de que tinc noció del coneixement de com a persona, pues, ho porto dins i és el que m'agrada fer quan tinc un moment per disfrutar.
Entenem la caça, per explicar-ho per qui no ho conegui, què és la caça, com a afició o com a hobby, si ho podem dir així?
La caça, per mi, avui potser estem, som un col·lectiu que no estem molt ben vist, perquè jo crec que potser no se sap explicar. Jo miro la casa com, primer de tot, com a companyerisme, perquè avui la colla que, per exemple, que jo represento, doncs ja va haver gent. Primer de tot hem de mirar el companyerisme i després hem de mirar el medi natural, hem de mirar pues, conservar els boscos. Més que caçadors, hauríem, som com a gestors del territori.
Tu només caces por senglar o fas altres tipus de cacera o caces de tot? O...
Jo quan vaig empezar, que era petit, primer acompanyar el meu pare, pues lo que es diu acompanyar pues, a darrere, a aprendre, gràcies a Déu, pues, vinc d'una família caçadora, el meu pare ha sigut i és bon, molt bon caçador, i primer vaig començar la caça petita, perquè aquí pues, el port senglar abans no n'hi havia tant. A mesura va passant, pues, vaig canviar la caça menor per la caça major, que avui potser és la que potser practica més gent, perquè la caça menor també ha baixat bastant. Ha pujat la caça major al revés d'abans.
Per què ha passat això, de... aquest canvi, aquest intercanvi?
Jo potser no sóc la persona que... Jo et diré el que penso. Amb una, amb un... Fiquem en un medi natural o un cert territori, pues, si abans la caça petita ocupava el 60%, no? Hi havia, per exemple, conills, perdius, o animals d'aquests que es podien caçar que ocupaven el 60-70% de la població, pues, quan se va introduir el porc senglar pues, és omnívor, menja de tot, inclús els altres animals, pues, han anat creixent. Pues, com a hàbitat, segurament, el territori dona pel que dona, i a l'augmentar molt de porc senglar, jo crec que ha baixat la caça menor, perquè pot ser que es menja una conilla que acaba de parir conills petits, una perdiu que ha ficat ous, pues, tot això li va en contra. A part, com a pagès, no sé si l'agricultura d'avui també afecta algo més a la caça petita que la que podia afectar abans.
Una cosa, què és més habitual? Les caces col·lectives, en grup, o una caça individual? O com se caça habitualment?
La caça menor, la caça individual, o per exemple, molta gent, van dos o tres persones, porten el seu gos, cada un, i el conill potser doncs, poden anar, quan fan la caça del conill, poden anar quatre o cinc persones amb gossos, però el que abunda avui més, me sembla que són les colles de senglar, que és on de veritat hi ha més població i de fons anys cap aquí, pues, jo crec que és on se trau més rendiment. Perquè com a pagès, jo vinc en un poble molt petit, que és Vilanova de la Sal, i gràcies a la caça, podem, al poble, podem mantindre pues, camins que els pague l'Associació de Veïns del Poble gràcies a la caça, podem arreglar fonts, podem fer coses gràcies a la mica que podem treure dels caçadors. En aquest cas és molt més fàcil encontrar gent i trobar gent per la caça major que per la caça menor, que no n'hi ha tanta.
Així, amb números aproximats, i per fer-nos una idea, quants caçadors hi poden haver a la província de Lleida i quants més o menys aquí a la Noguera? Per entendre de quina magnitud estem parlant.
Això m'agafes a mi, que no sóc potser la persona també que ho he de contestar, perquè no ho sé a nivell... Jo veig que, per exemple, no som un col·lectiu molt nombrós. Vale? Avui en dia les bicicletes o els excursionistes pues, jo crec que porten molta més gent. Te puc dir que les societats que hi ha per aquí pues, tenim de... 50, 60 socis, aquí el meu volgut amic i cap d'àrea dels agents rurals m'ha passat unes dades, que a Lleida hi ha uns 3.300, 3.400 caçadors.
De quina mitjana d'edat estem parlant?
Cada vegada més alta, cada vegada més alta. Nosaltres a la colla considero que encara som de les colles que tenim... jovent i també tenim alguna noia, que tenim doncs, dos o tres noies, Però la majoria d'edat ha anat pujant. Jo penso que cada vegada... Si no, jo crec que no se sap explicar la caça, ja començant quan un és petit, perquè quan expliquen a vegades sembla que anar a caçar és anar a fer mal als animals, i jo crec que no és anar a fer mal als animals. És, la caça jo m'ho miro com protegir la natura, protegir... Pots trobar un dia... ens trobem que trobem bosses, trobem basura, pues recollim basura, pues si se sapigués explicar des de principi no estaríem tan mal vistos, però bueno, tot i així van pujant gent, però cada vegada menys.
Ara comentaves alguna noia, el món de la casa és un món tradicionalment masculí i representat gairebé en una totalitat dels homes, no? Potser per una tradició. Per què és que encara és marcadament masculí i no hi ha un canvi tampoc generacional?
Bueno, jo crec perquè la noia ha de veure-ho a casa també i ha de tindre dintre del col·lectiu de les dones, no està, suposo que no està ben vist. No és que no estigui tan ben vist, sinó és, no és tan usual de veure. En canvi, amb el món dels homes, pues, potser està més d'això. Però també dic una cosa. Al món de la pagesia, jo conec gent que tenen noies treballant i també puc dir que nosaltres tenim noies caçant i que són més eficients que nosaltres mateixos.
Camins del Pla i la Muntanya.
Hi ha un silenci que t'ajuda. Va amb tu. Un silenci t'acompanya. Va amb tu.
Com ja hem sentit una mica, també ens acompanya el Cosme Barrera, cap de l'àrea bàsica dels agents rurals de la Noguera. Benvingut. Primer de tot, per contextualitzar i entendre amb qui estem parlant, encara que pugui semblar molt obvi, què són els agents rurals? Quan es van crear i quina és la vostra tasca?
Bé, els agents rurals venim de l'antiga Icona de l'Estat Central, que quan hi va haver el traspàs de competències a partir de l'any 78 a la Generalitat, de l'Estat Central a la Generalitat, doncs es va crear l'any 86 el cos d'agents rurals en substitució dels guardes de l'Icona. I aleshores aquí vam heredar una sèrie de tasques que són les de gestionar el territori dins del medi natural. I en aquest cas ens toca els temes de caça, els temes de pesca, medi ambient, medi natural, espais naturals.
Molt bé. Quina és la normativa de caça a casa nostra, i concretament aquí a la Noguera?
Bé, la normativa que ens basem nosaltres és l'antiga llei estatal, la 1/70, que és de l'any 1970, o sigui, deu ser de les poques lleis preconstitucionals que tenim, i es va regulant amb l'ordre de vedes que es va publicant cada any aquí a nivell de Catalunya.
Per què és tan fàcil creure?
Sovint es parla de la caça com un element regulador d'espècies. Volem començar el debat parlant dels accidents cinegètics que representen un terç dels accidents de trànsit al nostre país. L'any passat, a les carreteres catalanes se'n van produir més de 5.000. Gairebé el 80% són amb senglars, la resta amb cabirols.
Sí, sí. A part, pensem que estem en un territori, Catalunya, l'Aragó, que vivim molt del sector porcí. Si el caçador deixés de caçar, vosaltres no us podeu imaginar dels números que portem les colles de per aquí. Avui nosaltres estem rondant els 300 porcs abatuts, colles com les d'Age estan a 400, és a dir, aquí a la Noguera igual se maten 1.200 porcs, si això o més. Imagina't que els porcs abans feien 2 o 3 cries, avui n'hem trobat de 8. Tenen el menjar aquí baix al panís, tenen aigua, estan al seu hàbitat que els agrada, no cal moure's, i el que en feia 3 ne fa 8. si tu aquests animals, si matem 1.500 porcs, la meitat són femelles, tu multipliques 700 per 4 o 5. Amb un any de no casar, jo ficaria un taller.
A part d'això, la gran pregunta és com és que s'ha disparat tant el porc senglar, perquè abans, què passa? Qui se'l menjava abans el porc senglar?
No, és que el porc senglar no se'l menja ningú.
No baixava tan avall, estava més a zona de Pirineus. No?
Jo crec I per què estava tan amunt?
Jo crec perquè aquí no es cultivava el... Ara els hem ficat el menjar. Els hem donat un hotel de 5 estrelles. Menjar, aigua i llit.
Tenim Canal d'Urgell, Segarra Garrigues, el Gerri Balaguer... Tot rec.
Mm-hmm. Jo crec que és això. I a part que és un animal que... És que menja de tot. Si mengen entre ells. Si tu a vegades pots atropellar un porc, un dia pas allí, se'l poden estar... Ells, entre ells se mengen.
Si miro enrere, em quedo enrere, a la palmera, Guantanamera. Si miro enrere, no sé. Si miro enrere, no sé.
Tornem a la xifra. Són 5.000 accidents a les carreteres registrades aquest 2022, però, clar, són el triple dels que es van registrar el 2014, quan es van produir uns 1.700 accidents. És a dir, aquí l'administració potser no ha sabut preveure aquest augment i aquest risc que hi hauria a les carreteres. Què s'ha fet, és a dir, des de l'administració per poder aturar aquesta problemàtica?
Bé, doncs, des de l'administració ben poca cosa. Regular el que és la llei de caça i apel·lar, doncs, a la gestió de les àrees privades de caça per fer la reducció d'aquests animals.
I permís per dany. Potser s'ha agilitzat una mica.
Sí, però la problemàtica és la mateixa, vull dir, s'han de reduir més contundència. El problema pot ser bé de que el porc senglar s'ha hibridat amb altres...
El porc domèstic, i això ha fet que es multipliqui la cria.
Clar, i llavors els animals, la manera que tenen de sobreviuen en base al menjar que tenen. Si tenen molt menjar, treuen moltes cries. Claro. Si no tenen menjar, treuen una o dues cries. Això ho fan els porcs senglars, això ho fan les guineus, tots els depredadors ho fan, això.
I entenem que llavors passa per regular el nombre d'espècies de porcs senglars?
És que la gestió la tenen de fer els mateixos del territori. Ho han de fer els mateixos del territori i el que s'hauria de mirar, doncs, és de... No vull dir incrementar el número de caçadors, però sí l'activitat. I a més és que la societat en general ho agraeix, perquè aquí, a la Noguera, és una de les zones més rurals que tenim, potser no desèrtica, però sí que som una zona rural, i aquí mos ve molta gent d'altres províncies. No és només no només se caça els que vivim aquí, ve molta gent de la província de Barcelona, venen bastants de la zona de Tarragona, Girona en menys, però sí, si tenim 3.500 llicències aquí a la província de Lleida, igual mos cal ser 5.000 persones aquí. Vull dir que som gent. I clar, si no cuidem una mica el que és el tarannà del caçador, se mos fa difícil la gestió, perquè si no es cacen els senglars, s'han de ballar les carreteres, s'haurien de ballar els canals, les sèquies, vull dir, los trossos de conreu, i em sembla que econòmicament no seria viable per l'activitat econòmica.
Hi ha aquesta dualitat, no? L'única solució seria augmentar la caça, o l'altra, però pregunto, és l'única solució? Ho dic perquè també és un problema quasi bé a nivell de país, perquè també ens hem acostumat els darrers anys també a veure vídeos de senglars a zones urbanes que arriben fins a Barcelona. Vull dir, no només és que no baixin del Pirineu, sinó que representa que gairebé és un problema que s'ha generalitzat a tot el país.
Sí, perquè hi ha zones que no es deixa caçar. Per exemple, la zona aquesta dels voltants de Barcelona, Collserola, no es deixa caçar. Aleshores, allò fa que sigui una reserva de caça major. I clar, la conseqüència de que...
Ara podem fer un petit gir en el sentit dels accidents, perquè també podem parlar dels accidents dels caçadors morts, dels exorcistes morts. Ja parlem també de com s'hi pot fer tot això, perquè una pregunta és quin és el control d'armes que han de tenir els caçadors. Bàsicament, i per il·lustrar una mica, l'any passat, segons vam llegir a la premsa, oficialment van morir 14 caçadors i un senderista i 65 ferits de diversa consideració a tot Espanya. Recordo que aquest any potser ja ha mort un excursionista o d'això, però vull dir també que una dona, me sembla que va ser una excursionista, també va morir una dona a conseqüència d'un accident en un post senglar.
A la Vall d'Aran, sí. L'excursionista va ser a la Vall d'Aran.
Clar, i llavors parlem també d'això, és a dir, com és habitual els accidents o què passa amb els accidents? Perquè accidents n'hi ha, clar que potser ho hem de contextualitzar, en dius, són 14 caçadors entre un univers que poden ser 20.000 o 30.000, no ho sé. En la teva casa, heu tingut algun accident en la casa o no?
Particularment, nosaltres a la nostra colla no, jo conec algú que a vegades se li ha pogut disparar una escopeta. Jo el que dic, com a cap de colla, primer de tot, que hem d'anar de la mà una mica dels agents rurals, perquè nosaltres, és a dir, nosaltres potser estem mal vistos per la societat, no?
Vull fer constar que sí. Són 14 caçadors morts i un senderista, vull dir. No és que dius, i ara què farem el pobre senderista, que també podem parlar-ne aquí, perquè, clar, són molt més i te diu que, bueno, te'n pregunto un tio tu, però és que són 14
Però això, caçadors. si tu traslades a la carretera, si tots féssim cas de les senyals,
ja.
No hi hauria accidents. Per tant, a la casa major, que és més perillosa que a la casa menor, jo crec que som una colla que anem bastant de la mà dels agents rurals. Inclús hi ha hagut vegades que han fet una reunió els agents rurals amb els socis de la colla. Nosaltres, dintre del món de la societat, potser no estem mal vist, no estem molt ben vistos. Els agents rurals, dintre del nostre món, no estan ben vistos. Sí o no? Però al final...
Per què no estan ben vistos?
Perquè tota la vida s'ha creat, hosti, els agents rurals. Hòstia, patixes. Per què patixes? Perquè si tu vas bé, no et cal patir. Doncs el que s'ha d'inculcar és anar bé. Si jo treves un camí, tinc de descarregar l'arma. Nosaltres, els gossers, parlo per jo i crec que molts ho fan, jo surto a caçar i jo no carrego mai no, ni l'escopeta ni el rifle. Jo no carrego mai. Jo tinc gossos, jo disfruto amb els gossos, m'agrada veure com cacen, som un col·lectiu que és el que tira del companyerisme, i hi ha uns llocs que ja són els puestos per poder disparar, que són els que han de matar en teoria els porcs. A tothom els dic, doncs mireu qui teniu. A la dreta, a l'esquerra, el projectil té d'anar sempre, no pot ser que tiris en un lloc que no veus al final. Hi ha moltes coses, però claro, no ho fem a vegades tot bé, sempre se pot passar alguna cosa, i la por també em fa fer algunes d'aquestes. A vegades sempre dius, no tiris si no veus la peça que vols tirar, i a vegades pues, algun cas s'ha donat. N'altres no,
Des de l'altra banda, com es veu? És a dir, des de les gens rurals, quines són les infraccions habituals? És a dir, quines problemàtiques té la caça o quines senyals de trànsit no respecten, per dir-ho així?
Bé, la caça, en general, en general, les colles ens porten molts pocs problemes. Vull dir, a veure, s'ha de tindre en compte que nosaltres el que fem és ficar una mica d'ordre. L'ordre amb el sentit de que tenen de portar la documentació que els hi pertoca, tenen de caçar a la zona que ells tenen assignada i s'han de respectar doncs, el que són les zones de seguretat, que si algú passa per un camí o viu en una masia aïllada, doncs que se li respecti l'entorn aquest. L'únic que intentem aquí és ficar ordre. I dins de l'ordre aquest, l'avantatge que tenim al tractar amb colles de caça major és que ells mateixos ja s'ho gestionen. El problema en altres ens ve quan hi ha gent que se surt d'aquest col·lectiu i va pel seu compte, que no mire si caça el coto de l'un o l'àrea privada de caça de l'altre, o si és temporada de caça o surten a caçar de nit. Són aquestes les excepcions que a nosaltres ens fan anar una mica de bòlit. Les mateixes colles, sí que hi pot haver algú que s'ha tret la llicència de caça dues setmanes que el primer dia de caça no, no s'ha descuidat de treure la llicència de caça. Bueno, pues si el trobem, pues, pues ha tingut mala sort, i si no el trobem, pues té una setmana més per treure la llicència de caça. Però això no són realment problemes, això són... Són deixadeses que es poden, se poden anar rectificant i es poden...
Se poden nosaltres dins de la colla ho fem, vull dir, quan empecem la temporada mos coneguem tots, però tothom hem de presentar la documentació, si no, no cases. Si no tens tot amb ordre, no cases.
Camins del Pla i la Muntanya.
Ja hem parlat una mica de la relació entre vosaltres i la relació amb els excursionistes, per exemple, com és? Jo recordo una vegada que m'he trobat amb una partida de caça, vull dir, fa molts anys, que me van mirar amb una cara que dient, així, tu què fas aquí? Dic, bueno, i no recordo haver vist cap cartell que posés lo de caça, després mirant per allí potser sí que el van veure, però vull dir, com és la relació? Que us esgarren moltes caceres? No, sí, no, o ell, no, és igual.
No, parlo de la relació amb els caceres, però vull dir... Altres. De un temps cap aquí, millor. Sí, jo crec que hi ha punts que no estem d'acord, perquè el primer que et diuen és que el bosc és de tots. Sí, el bosc és de tots. Però com a caçadors, avui, la diferència que hi ha entre excursionistes i caçadors, que nosaltres, per estar en aquell bosc, hem de pagar. I un excursionista no. Jo també he hagut de demanar perdó. A vegades amb un excursionista que... No he vist la placa, doncs... No, hi tens raó. Potser mos hem oblidat de ficar la placa. Molt però avui, cada dia més, si veuen els avisos de la batuda, no tenim molts problemes. Hi ha puestos puntuals que són molt turístics, com us podem trobar aquí a Camarasa, per la zona del pantà de Sant Llorenç o així, que el que dic, a vegades fiques la placa al teu terme, però és que venen caminant d'un altre terme. Quan arriben allí, continuen caminant.
Com s'ha de senyalitzar una batuda?
Una batuda, en principi, amb les plaques que la llei diu que hem de ficar, que si fica batuda del Port Senglar, pues a cada entrada d'allò n'hi ha suficient. A vegades tallem algun camí, quan són llocs que són difícils de tancar, el que sigui, amb un decret d'alcaldia. Que allà on es fiquem una persona a cada costat, que no porta arma, que en teoria aquest delimite un camí que nosaltres podem, si un camí és una zona de seguretat, entenc, pues fent aquest decret d'alcaldia, nosaltres podríem gaudir del camí com a tranquil·lament, sense tindre cap problema. Com si no ho fem així, nosaltres hi ha unes distàncies, si són un camí, si és una carretera, i llavors, si passa algú i ens fica problemes, podem avisar als agents o als Mossos, i en principi haurien de vindre i arreglar les coses, però no hem tingut de problemes.
S'ha millorat en la regulació de les normes pel bé de la seguretat o en el compliment d'aquestes normes amb els darrers anys?
A veure, les normes són les mateixes. El que aquí s'ha d'apel·lar és a la consciència de cadascú, que tothom té de gaudir de l'espai, de l'entorn natural, i bé, hi havia una sèrie de drets adquirits, que això no està escrit, que seria el tema de la caça, i els nous esports que s'han generat aquests últims anys, com pot ser doncs, les BTTs, el córrer, el caminar, el senderisme, tot això doncs, ha vingut de nou dels últims 10-15 anys, i hem d'entendre doncs, que tots ocupem el nostre espai i necessitem doncs gaudir-ne tots. El que no pot ser és que l'últim que arribi que s'ho vulgui quedar tot, i el primer que ha arribat que també s'ho vulgui quedar tot. És un espai que s'ha de compartir i s'hauria de mirar de regular-ho. Jo aquí apel·lo al sentit comú de cadascú. Si hi ha una batuda de caça i la volem justificar, que jo la justificaria doncs de que fan la gestió al medi de l'excés d'elements que provoquen accidents. En caça major, doncs, ja ho hem dit, el tema del cabirol, el tema del senglar, i després tenim també en caça menor, tenim el problema del conill, I, clar, si això no es gestiona d'una manera que ho facin els del territori, que són els que tenen el dret a exercir la caça, nosaltres no tenim cap dret a exercir, nosaltres intervenim com a agents rurals, si no s'arriba des del territori, intentem nosaltres a fer la gestió aquesta. I dins el que és el gaudir el cap de setmana d'aquest espai, doncs hi hauria d'haver algun sistema, i més ara que funcionen les xarxes socials, de dir, pues, l'àrea privada de caça aquesta, de dissabte caçarà a tal lloc, diumenge caçarà a tal altre, i que els excursionistes o els que simpatitzants de BTTs i inclús los jovent que surten d'excursió, doncs tinguin una pàgina de consulta que sàpiguin, doncs, l'entorn que tenen segur aquell cap de setmana. Jo crec que s'hauria de mirar, doncs, de promocionar les xarxes aquestes d'internet.
Sí, no, és que
jo m'agradaria dir una cosa a favor, que fa un temps, fa uns anys, no passava. Avui, ja que som a la Noguera, és d'agrair que, pues, gent que se dedica a fer les curses i a muntar tot el muntatge de les curses que fan per aquí, o trails o el que sigui, sí que truquen i diuen, mira, tal dia farem la cursa de l'Ermitaños. Si podeu, jo crec, sempre que ens han dit, ens han respectat, i o alguna altra cursa. Veus? Això abans potser no passava tant. Avui t'avisen i nosaltres, pues, si no hi anem un dia, hi anem un altre dia, un altre lloc.
Potser perquè la comunicació és més fàcil,
i després el bando, normalment també ho fica al bando, però no anem a casar. Però bueno, si tu no tens... Els excursionistes ne venen de tot arreu. Però jo crec que anem més bé que fa un temps. Almenys jo ho parlo personalment. Abans érem... I després fan més mal. Ens fiquem tot en un col·lectiu que són els caçadors o tot un col·lectiu que són els excursionistes. Però de caçadors n'hi ha quatre que armen la del Quintín igual que els que van a caminar. ¿Vale? En troben un que ha tingut un mal dia o no sé què i et fot a cridar. Però per norma general... Jo crec que la gent ho entén bastant.
Una cosa, perquè ara va sentir el negoci de la caça, perquè també, ho has intuït una mica abans, també la caça crea activitat econòmica i mou diners. Quin és el cost que pot tenir per un caçador ser caçador?
Per un caçador d'aquí...
Sense parlar d'un altre estadi que podem parlar, allò d'anar de caceres... Tipo Botswana, ja no estem parlant d'això. És a dir, de caçador, de que té, pues, unes escopetes a casa, el cost de la llicència, el cost... Quant li pot costar?
Avui, tranquil·lament, se caça des del setembre fins al febrer, pues, ja pots calcular 500 euros cada mes.
Cada mes?
Sí, perquè si vas a caçar, avui el preu que és de tot, gasoi, aquí...
Suposo que...
400 o 500 euros...
Escopetes i altres coses, a banda, que clar, dependrà de...
Però les armes, per exemple... Jo tinc, si tinc, no tinc mala sort, doncs igual l'arma que tinc, me moriré l'arma que tinc, si la cuido. Si, potser no és el meu cas, perquè no sóc l'exemple més bo, però les armes, vull dir, duren molt temps. La llicència, que estem parlant potser val 20 i pico euros, doncs els permisos de caça,
l'assegurança,
nosaltres, per exemple, el que entra a la nostra societat, li demanem l'assegurança, la que cobreixo més, que em sembla que és un millor, i el que val la quota com a soci de la societat. Però també les quotes poden anar de 300 a 600 o 700 euros a l'any.
I llavors una associació de caçadors que pot comprar un coto, no?
No, normalment no. El coto... representa que el coto o l'àrea privada de caça és del que té el territori. Una societat de caçadors entra al territori per caçar o gestionar-ho. No conec societats de caçadors que hagin comprat, perquè normalment...
O llogat?
Sí, sí, l'arrendat.
L'arrendat, sí, arrendar-lo. L'arrendament, sí, però ell pròpiament comprar-lo. L'arrendament.
L'arrendament, sí, per tants anys... Per
uns anys, això
sí. Sí, compren els drets de la caça durant un temps. El terreny no és dels pagesos, dels agricultors, dels propietaris, i la societat de caçadors arrenda.
Suposo que, clar, el preu dependrà de el volum de fauna que hi hagi allí, no?
Correcte.
I saps què passa? El món de la caça és un món que, per desgràcia, entre els caçadors hauríem d'estar sempre benvinguts, i moltes vegades no passa això als pobles, i més quan són petits. I això crea una mica de, no sé si és competitivitat o així, però a vegades, si miréssim les coses com les hauríem de mirar, hi hauria d'haver un preu raonable. Avui a vegades que se'n paga coses que no són normals. Però, i més per la zona que som. Hi ha puestos que estan més deshabitats, que arrendar un cotó de casa val la meitat que aquí. Val la meitat que aquí. I això és perquè, pues segurament aquí tenen més pretendents que un altre
lloc. Bueno, és lògic.
Sí.
Abans també de començar també ho parlàvem. És a dir, hi ha també conflictivitat entre caçadors? Hi ha problemàtiques?
Problemàtiques? Mira, pel meu cas no, perquè jo... Però sí que... Sembla que un vulgo ser més que l'altre, i això no...
Yeah.
Això no hauria de ser. És un món... El món de la caça és una mica... Per desgràcia, amb tota la vida s'ha dit. Una mica enveixós. Ojalà es canvio, però costi. Perquè la mitja d'edat també és molt gran. I a vegades les coses...
Bueno, amb l'edat tot s'empitjora.
Camins del Pla i la Muntanya.
Cosa, ara que hi està bé, potser que ja havíem fet el programa ara, perquè llegint i preparant-te una mica el programa, vam descobrir que el proper 5 de febrer hi ha uns col·lectius, un col·lectiu que es diu No a la Caza, que és conegut, que el proper dia 5 de febrer es manifestaran a 44 ciutats espanyoles i 11 d'altres països europeus. I persegueixen la fi de la caça per diverses raons. I ara podeu comentar el que vulgueu. El maltracte de gossos de caça. I això s'entén perquè algunes vegades la televisió ens ensenyen alguns gossos que estan fatal físicament. Que no s'abandonen els gossos, etc. Que representa també la promoció de la violència. O el suposat classisme de la caça. Que alteren l'equilibri natural. No ho sé. Si voleu dir alguna cosa al respecte. Aquí ja anem per a donar-hi,
sí.
Però vull dir...
Jo tinc gossos. Soc cap de colla, però a part tinc gossos. Desgraciadament fa més mal un que té els gossos malament i surt. Nosaltres no en sabem, perquè si en sapiguéssim, també podríem sortir a la tele els que tenim els gossos bé. Jo tinc els gossos, crec que bé. Dormo amb un gos, la meva dona i el gos al mig. Vull dir, no tinc cap problema. No, i tinc doncs, dos o tres a casa, doncs, de més els tinc bé. A vegades que algun excursionista t'ha agafat algun gos i t'ha trucat perquè porten el telèfon, perquè amb la caça del senglar normalment van tots amb un GPS, que te diuen que el cuides bé. Jo sempre porto el mòbil, fotos, vídeos... Jo cuido bé els gossos, intento cuidar bé els animals quan no és època de caça, i quan és època de caça igual, quan a l'estiu patixen set... anem a ficar aigua, si fiquem aigua pels ports senglars també veuen les perdius, veuen els conills, veuen els tudons. Això la gent no ho veu. Veu que nosaltres només el fet de matar animals, i no és això el fet. Jo crec que si es canviés la paraula de caçador a gestió de fauna, no faria tan mal. Perquè aquests, els animalistes, a vegades, jo no m'agradaria que vinguessin un dia i veguessin també els gossos que tenim bé, no només els que tenim malament. De homes, són molts. N'hi ha que practiquen la violència masclista, però tots, quasi tots no. Pues això és el mateix. El que passa és que no m'ho sabem vendre, perquè no... fa més mal un que ho fa malament que tota la resta que ho fa bé.
Una cosa que, no, que és una cosa que no hem parlat, dels, quan hi ha un animal abatut, generalment un porc senglar, perquè un porc senglar és gran, què se'n fa? Perquè a vegades quan passo i he vist dos dels porcs senglars que jo he matat, dic, hòstia, podia agafar-lo i venga. Però, seriosament, què en feu dels porcs senglars que heu caçat a l'última cacera, per exemple?
Una tonteria, que jo també els he dit moltes vegades, és molta gent se fa una foto, vale? Jo els dic a tots, primer, tu has de tindre un respecte per l'animal. A partir de llavors, a la nostra colla, normalment, tots els porcs senglars que matem, intentem no deixar cap al bosc, a no ser que sigui un puesto molt complicat o la climatologia aquell dia no acompanyat, i hi ha una empresa de sort que es dedica a recollir carn, doncs nosaltres, com a societat, tenim un lloc on la podem pujar a Llimiana, la pugem allí, ells la recullen, i a partir de llavors ens paguen un tant per quilo de carn que poden aprofitar. Igual hi haurà alguna mica de subvenció de cada any que ve amb el tema, amb el departament, i aquests calés ajuden pues, a pagar els gastos de la societat, més que res pels gossos veterinaris, perquè també tenim algun dia algun gos ferit, però això ens ajuda. Nosaltres ja fa 4 o 5 anys que tots els porcs senglars els portem a vendre.
Mm-hmm. Retornant potser al tema del no a la caça, i un tema que potser ja hem avançat una miqueta abans, hi ha la possibilitat, quan es parla de no a la caça, quina alternativa hi ha? Hi ha una possibilitat que funcioni aquesta gestió del territori i aquesta gestió de la fauna sense la caça? Una possibilitat més utòpica o una possibilitat més real?
Jo aquí seria partidari que el qui diu no a la caça presentés l'alternativa. Perquè vull dir, aquí al territori nosaltres estem acostumats a veure els caçadors que fan la gestió, i quan hi ha algun lloc que hi ha molt accident parlem amb el cap de colla perquè a veure si poden repetir la cacera sobre el mateix lloc per evitar aquests danys. Tenim àrees privades de caça o societats de caçadors, doncs, de que tenen problemes doncs, per fer la batuda al seu terme, i tenim d'anar tocant gent a d'altres termes perquè vinguin a fer la gestió perquè s'incrementa el número d'accidents. No parlem de les carreteres principals, parlem dels principals, parlem de les secundàries, parlem de les carreteres petites que van, o sigui, per exemple, doncs la que va de Os de Balaguer a d'allò, a Castelló de Farfanya, doncs allí hi ha senglars, de la que hi ha de Vilanova de la Sala a Gerb, allí surt senglars i hi ha accidents. Aleshores, doncs, tot això ho té de gestionar la mateixa àrea privada de caça, i, bueno, doncs, si no hi arriben uns, doncs s'ajunten colles i se fiquen d'acord les colles veïnes per fer la batuda conjuntament perquè no s'escapin els senglars, i d'aquesta manera maximitzar el número de captures.
Bé, ha estat un debat interessant. Ara, si, ja per acabar, si voleu fer una última reflexió, un últim comentari, si ens hem deixat alguna cosa o voleu dir alguna cosa, doncs teniu aquí el micròfon per expressar la vostra opinió o la vostra inquietud. Tu mateix, Jordi, si vols.
Bueno, jo només m'agradaria, a mi només m'agradaria a vegades que la gent entengués que la caça és un art que nosaltres som aquí per la caça. És de la prehistòria, la caça. La gent tota la vida ha caçat. I que també demanaria als caçadors que entenguessin la caça com respectar. El primer que han de fer, el que estime la caça, la respecti. I caçar no és matar. Jo això també ho tinc clar. Caçar no és matar. Perquè tu ja dius que vas a fora, els gossos t'han fet una bona feina i no has matat res, però tu has caçat. Per això m'agradaria que en tinguessin la nostra filosofia, que m'ho respectin i que nosaltres respectem amb ells. I a part, donar les gràcies, en aquest cas, al Cosme com a cap i als agents rurals, que pel nostre cas, sempre que hi ha hagut algun problema amb necessitat, sempre han estat allí per apoyar-nos o per dir-nos el camí que hem d'agafar.
I tu, Cosme, si vols comentar alguna cosa ja per acabar, abans de dir adéu.
Bueno, jo apel·laria doncs a la bona fe i a la conscienciació de la gent que ja fa el territori, de que tots hi cabem, tots podem fer de tot i tenim de ser, bueno, tenim d'integrar doncs a les activitats que fem tots. Tant gent no caçadora cap als caçadors, com caçadors cap a la gent que no caça. És arribar a l'equilibri i que tots ens podem moure dins d'aquest entorn, que jo crec que és imprescindible que el puguem compartir tots. Ens estalviarem entre tots molts debats i molts crits i moltes bronques, que al medi natural normalment hi accedim per passar l'estona bé. Els problemes ja els tenim a la feina i ja ens trobem entre setmana a la feina.
Moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres en el programa d'avui i esperem tornar-nos a veure aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Camins del Pla i la Muntanya.
Quan la xur me'n ve buscant amb teies, forques i garrots, vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.
Bé, fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. I ara, alguna cosa més a dir?
Ara ens preocupem si hem agradat o no. Això ja és l'última que m'esperava. Ens preocupa això.
I què?
Si hem agradat o no hem agradat.
Espero que hagi agradat.
Ah, vale. No sabia. Tens alguna dada així que ens vulguis...
Ah, sí, home, sí. Estem a 50 segons de la fi del món.
50? Sí. Però el programa ha durat bastant més, de 50 segons.
Bé, això és el que van dir els que porten el que es diu el rellotge del fi del món.
Que és un Casio o un Rolex?
No ho sé. Això els hi haurem de preguntar amb ells, perquè de moment aquest programa, que quasi ha durat una hora, continuem explicant. Però de totes maneres tinguem present que l'apocalipsi és aquí.
Sí, això ho vas anunciant i la veritat és que segur que no t'equivocaràs, perquè ara anunciant cada mes, tard o d'hora tindràs raó. Esperem que més tard que d'hora, la veritat.
Mai se sap. Deixa saber si el mes que ve serem aquí.
Ens veiem el pròxim mes?
Espero.
Fins al febrer.
A Camins del Pla i la Muntanya.
Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bàndol l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu, malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.